Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa que pretén parlar dels equips i de la gent de casa nostra. Comencem amb els titulars aquest passat cap de setmana, destacant com a titular important la victòria del Petit Riu de Bitlles en categoria infantil, que es va proclamar campió d'Espanya en aquell campionat disputat a La Corunya, al pavelló del Companyia de Maria, l'equip que va ser finalista, juntament amb aquest cas amb el Riu de Bitlles, i que l'equip de Sant Pere es va proclamar brillant guanyador del campionat d'Espanya. És una satisfacció poder-los felicitar, en aquest cas, el hoquei de la comarca. Anem ja cap al play-off pel títol. De moment, disputats dos partits, uns amb un 2-0 bastant clar i l'altre, de moment, amb aquest, entre cometes, sorprenent empat a un entre el Barcelona i l'Igualada. Repassarem també el play-off de la Lliga Iberdrola. En aquest cas, també hi ha amb els dos finalistes concretats. Tenim les eliminatòries també del Nacional Catalana masculí i del Nacional Catalana femení. I el Primera Catalana, que acabava ja la competició, i el proper cap, aquest cap de setmana, no, l'altre, es disputarà aquest possible ascens entre els quatre equips classificats del segon el cinquè. Destacar també que aquest proper cap de setmana tindrem l'edició número 44 del Torneig de l'Enxaneta aquí a la poliesportiva, una poliesportiva que avui hem pogut veure-li la cara nova ja d'aquestes obres que van dur, que, bueno, podríem dir que han durat molt, però, bueno, de moment la imatge que hem pogut veure força, força bonica. Anem a presentar els nostres companys. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Jordi Granell, bona nit. Grell, perdó.
Hola, bona nit.
T'hi batejat de nou, perdona. I Raimon Mascaró.
Hola, bona tarda a tothom.
Tens els gegantons bé? Un home que ve de feina a tope. I comencem amb aquest Calafell Liceo, dos partits, passat divendres, passat diumenge. De moment, la victòria per l'equip gallec. Jordi.
Doncs sí, com deies, doncs el Calafell que marxava de La Corunya, doncs amb un 2-0 en contra, i bé, doncs a més amb dos resultats doncs clavats, 4-1. Sí que és cert, però, que hi ha matisos respecte al primer partit i al segon. El primer, jo crec que sí que el Liceo, en línies generals, doncs va ser bastant superior. De fet, doncs ja en només 10 minuts anava 3-0. Sí que és cert que el Calafell va sortir molt bé, en els primers 5 minuts s'hauria pogut avançar, però a l'acabar de caure el primer gol, doncs, una mica com el que va passar a la Copa, no? Que doncs, el partit estava igualat fins que va aparèixer Bruno Saavedra, que en aquest cas doncs, va entrar de banqueta i doncs, va doncs, tornar a fer mal, perquè va fer dos gols. Després, doncs, com dèiem, arriba el 3-0. I a la segona part, tot i que el Calafell intentava reaccionar amb un gol de penal de l'Eix Marimón, va tenir opcions per fer el 3-2, però amb el 4-1 de Chaus doncs, ja quedava liquidat el partit. I en el segon, disputat diumenge, doncs bé, jo crec que el Calafell doncs va estar més a prop, tot i que el resultat va ser el mateix, perquè la primera part doncs acabava amb empat a 0, que el Calafell doncs de nou doncs s'hauria pogut avançar, però doncs no ho va poder fer i potser és el que li va faltar, no? Doncs domina aquesta eliminatòria, que el Calafell encara no ha estat per davant en cap moment, i en canvi el Liceo, doncs de nou, la segona part doncs torna a aparèixer el de sempre, Bruno Saavedra, que si jugués potser cada setmana contra el Calafell doncs seria el millor jugador del món, però bé, doncs, doncs de nou, doncs que era decisiu, fent el primer gol del Liceo, poc després doncs feia el segon, i bé, doncs a partir d'aquí doncs bé, doncs el Calafell que no es donava per vençut, feia el 2-1 amb obra de Pujalte, i però bé, doncs ràpidament el Liceo que reaccionava amb el 3-1. Aquí doncs hem de dir que també doncs Guillem Cabestany va intentar sorprendre, perquè doncs a les directes doncs en aquesta ocasió doncs no va ser Martí Serra qui s'encarregava de doncs de posar-se sota pals, sinó que era Josep Maria Virgili. La primera, que doncs va ser contra Chaus, doncs el va salvar el pal, però en canvi la segona doncs que va tirar Bruno Saavedra, doncs la veritat és que va fer un atètic golaç i doncs bé, va ser el 4-1 precisament doncs, que va acabar sentenciar el partit i per tant, doncs, com diuen, doncs, el Calafell que està obligat a guanyar divendres per no dir adéu a la temporada.
Doncs hem fet el comentari ja d'aquests partits del play-off i tenim l'altre partit, Barcelona Igualada i amb, de moment amb empat a un. No sé qui... Jordi, vas veure el partit, quina impressió...
Sí, la veritat és que doncs, he pogut veure els dos partits. En el primer crec que el Barça doncs, va ser bastant superior, tot i que li va costar obrir la llauna, fer l'1-0 doncs, poc abans del descans mitjançant a la Bart. I a la segona part, doncs, en canvi, sí que ja doncs, fer el segon gol només començant doncs, ja li va donar molta tranquil·litat, doncs, feia dos gols més. I, doncs, la... I bé, doncs, tot i que l'Igualada faria el gol al final, obre via Llanes, doncs, ja no seria temps de reaccionar. I en canvi el segon doncs, va ser tot el contrari. Doncs, aquí doncs, l'Igualada conya per 1-3, i se li posava les coses ja doncs, de cara només començar, perquè Ferran Font veia una blava i l'Igualada doncs, aprofitava la seguretat per marcar, tot i que hem de dir que primer hi va haver polèmica, perquè hi va haver un gol anul·lat perquè els àrbitres van considerar que Marc González havia marcat amb el petit, però les imatges demostraven que no era ell, sinó que havia sigut Sergi Llorca en pròpia, per tant el gol hauria sigut legal, però els àrbitres doncs, no el van concedir. Poc després, però Marc González, com deia, doncs, va treure l'espineta a fer el 0-1, i bé, doncs un 0-1 que es mantenia fins a l'equador de la segona part, quan doncs, l'Igualada feia el segon. El Barça, que reaccionava amb un gol de directe de Ferran Font, aquí doncs, ja posava setge a la porteria d'Arnau Martínez, que va estar molt bé. Però bé, doncs, hi ha el tram final, doncs, Biel Llanes, que doncs, aprofitava la directa per fer l'1-3. I bé, doncs, una victòria doncs, que, com dèiem, doncs, li permet doncs, a l'Igualada doncs, trencar el factor pista. I per tant, doncs, ara, si l'Igualada fos capaç de guanyar els dos partits a casa, doncs, seria capaç de carregar-se el Barça. Però bé, ja ho sabem que el Barça doncs, no pots dir mai què pot passar.
Doncs un partit emocionant i em quedo amb els dos gols de falta directa, tant el de Font com el de Llenes de l'Igualada.
I no em deixis el de Bruno, eh?
El de Bruno. Bueno, aquest ja no me'n recordo.
No, dos, tres, espectaculars.
Ah, sí, també el vaig veure, també. Però aquests dos, el de Llenes i el de Font, els tinc molt presents. Doncs bé, propera jornada de play-off, qui divendres?
Divendres tenim a les 7 de la tarda Igualada-Barça i a les 8:30 Calafell-Liceu.
Per Esports 3?
Sí, l'Igualada-Barça, tant el divendres com el diumenge, serà per Esports 3.
El diumenge, quin horari?
El diumenge el tenim a les 12:30, el de l'Igualada, i el de Calafell, si fa falta, també.
Molt bé. Doncs deixem ja l'Hockey Lliga i anem també amb la notícia amb titulars de la setmana. Començava el partit del play-off per l'ascens de categoria i el Patir Vilafranca s'imposava per 2-3 en el seu desplaçament a la pista del Manlleu. Jo penso que en un dels millors partits del Patir aquesta temporada, molt ben posat a pista, molt concentrat principalment amb les tasques defensives per intentar anul·lar un partit que va tenir unes diferents passes, va començar molt fort el Manlleu, va treure's aquest domini al Vilafranca de sobre, la segona part va ser el Vilafranca el que va començar molt fort i al final era el Manlleu el que evidentment havia d'apretar, un Vilafranca que va jugar 4 minuts amb un home menys per, en aquest cas, per targetes blaves que havien ensenyat els àrbits. Escoltem els protagonistes, l'entrenador del Patir Vilafranca, en Cito Expósito.
Cito, molt bona tarda i enhorabona per aquesta victòria positiva, molt positiva, de cara a la tornada de la setmana que ve. Un gran esforç de l'equip avui.
Bé, bona tarda, moltes gràcies. La veritat és que sí, hem fet, jo crec que hem vist un molt bon Vilafranca. En alguns moments del partit crec que l'haguérem pogut trencar molt al nostre favor, perquè realment sí que hi ha hagut molta igualtat, però crec que hi ha hagut, tant a la primera part com a la segona, hi ha hagut uns molt bons minuts de l'equip i l'haguérem pogut potser tancar diferent. I la veritat és que avui és d'aquells dies que s'ha de felicitar els jugadors perquè fa una calor terrible i avui hem fet un esforç titànic. Titànic en atac, titànic en defensa, titànic en concentració. Hem seguit, des d'aquells dies que hem seguit el guió de partit, tal com mana l'entrenador, és aquells dies que un com a entrenador doncs, se sent molt satisfet perquè l'equip ha anat per on nosaltres volíem i crec que amb una miqueta més d'encert, insisteixo, el resultat hauria pogut ser diferent. Però el Manlleu té un equipàs, el Manlleu ha fet la seva feina i, lògicament, les coses queden totes obertes pel partit de tornada. Sí, és, a la mitja part ho hem dit, que potser aquest partit porta emocionalment, és molt complicat de jugar i a més, els jugadors doncs, avui estaven en un estat d'excitació important. És el que hem dit, que arribat als metres finals hauríem d'intentar estar un pèl més calmats, baixar les pulsacions i intentar definir millor la segona part, perquè ho hem parlat o no, però s'ha donat que hem pogut fer els gols.
I ara ja, doncs, aquesta última, aquesta gran final ja, perquè ja ho podem deixar, la final de la setmana que ve, i amb un gol d'avantatge més que positiu. Això és un tresor, el resultat d'avui.
Bé, la veritat és que sí, però... És a dir, ho hem de donar molt com a positiu, però no ens pot relaxar gens, ho dic en aquest sentit. Aquí podíem guanyar d'un, podíem perdre d'un, i el pit de tornada el que has de fer és guanyar el teu partit. Si ells ens guanyen el partit, hi haurà pròrroga. Si el guanyem nosaltres, no podem ara pensar en l'empat. El que hem de fer és quedar-nos amb les sensacions que hem fet avui aquí, que la setmana que ve no se'ns oblidi de l'esforç que hem fet aquí, que siguem capaços de jugar igual, de sentir-nos preparats, de sentir-nos amb capacitat de guanyar el Manlleu. I bé, tal com has dit tu, ara hem jugat mitja final, falta l'altra meitat.
Les paraules de Cito Expósito explicant bé i, evidentment, bastant d'acord amb que el Patir Vilafranca hi va tenir alguna fase que podia haver ampliat aquest marcador. Partit de tornada, diumenge 4:10, a l'horari del cafè, a la poliesportiva, i en aquest cas la parella arbitral, els que van veure per la tele dilluns, en Barba i Jordi Reverter. Esperem que tinguin també un bon encert, com l'actuació que van tenir els dos àrbitres que van pitar a Manlleu, que van tenir, doncs, també una actuació força correcta. Anem, escoltem ràpidament també el capità del Patí, en Roger Martí.
Roger, molt bona tarda i felicitats per aquesta victòria.
Bona tarda, moltes gràcies. I res, un pas més, que aquest equipàs, que dona gust jugar amb aquesta gent a casa diumenge que ve, ho volem arreglar.
Vaja, ja estaria tot dit, però parlem breument del partit. Un gran exercici de resistència, marxava amb aquest 1-0 en contra al descans. Una primera meitat, potser no massa ocasions, sí que vosaltres heu tingut les vostres, però mancava aquest encert. L'inici de la segona part, sensacional. Heu capgirat la truita en un instant.
Sí, ens trobem davant un equip molt jove, molt físic, molta velocitat, molt valents. Al principi hem parat una mica el cop, després ja ha sortit el nostre hockey, que crec que està sent excel·lent. Crec que diumenge seguirem en aquesta línia des del principi i estic convençut que si seguim així ens ho portarem.
Doncs bé, no sé, Jaume, vas veure el partit?
Vaig veure el partit, sí, vaig veure el Manlleu una mica... Jo no sé si la pressió de casa, jugar a casa, que... havia celebrat pujar abans d'hora, no sé, els vaig veure molt nerviosos, els havia vist un parell de vegades, no era el Manlleu que estava acostumat, no sé si la pressió de Vilafranca va influir, però veritablement si tornen a jugar així aquí, el Vilafranca serà equip d'Hockey Lliga.
Un Vilafranca que també esperem que jugui,
que jugui com, va jugar. Sí, cada partit és un món. I...
a la pista del Manlleu. Anem amb el trofeu de Serveis Mèdics Penedès, el jugador més regular d'aquesta jornada.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
La puntuació d'aquesta jornada del Trofeu de Serveis Mèdics Penedès amb la col·laboració del 3 de 8 i el Casino Unió Comercial. Recordar la festa l'1 de juliol al Casino i que els trofeus d'aquesta edició obra d'Arsenal, l'Escola d'Arts i Oficis de Vilafranca. Anem amb la puntuació del partit de divendres d'aquest Liceo Calafell.
Doncs aquí força repartit, 3 per Martí Serra, 3 per Domènech, 2 per Marimont, 2 per Gero, 1 per Pujalta i 1 per Folguera.
I anem a la puntuació del partit de diumenge d'aquest també Liceo Calafell.
Doncs també repartida, però no tant, perquè aquí doncs, sí que suma 5 punts Martí Serra, 3 Domènech, 2 Folguera i 1 per Gavarró i Marimont.
I després d'aquests dos partits, la classificació general...
Doncs Martí Serra, que ja ho té tocar, amb 98 punts, segon Folguera amb 62, que és l'únic que el podria encara atrapar, i Marimont ja ha descavalcat tercer amb 57.
I anem també amb la puntuació d'aquest partit del partit de promoció de l'Hockey Plata, amb el Manlleu Vilafranca.
Doncs aquí sumava 4 punts Matías Hernáez, 4 punts Pol Castro i 4 punts Roger Montserrat.
Doncs fins aquí.
La classificació general, Josep. Diem que l'encapçala amb 69 punts Arnau Ribas, amb 63 punts en segona posició Edu Jurado, el porter que malauradament ara no està jugant, i en 45 punts en tercera posició Aleix Ordóñez.
I bona notícia, perquè ja el passat cap de setmana estava equipat a la banqueta amb una recuperació que ha fet extraordinària i estava ja amb els seus companys a la banqueta de l'equip vilafranquí en aquest aspecte important, doncs, també destacar.
Això sí que és una bona notícia.
Doncs fins aquí la puntuació del Trofeu de Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I deixem ja la categoria de play-off per homes i anem a la de les noies. Aquest play-off Iberdrola també ja ha decidit.
Doncs sí, en aquest passat cap de setmana jugava les tornades de les semifinals. I recordem, si fem un resum general de les semifinals, es jugava el Fraga Gijón. En el primer partit d'anada va guanyar el Gijón 0-1. En el segon va guanyar el Fraga 1-4. Per tant, finalista, el Fraga. I l'altre semifinalista, bueno, l'altre semifinal, era Vilassana 5, Palau 1 a l'anada. La tornada va ser de Palau 1, Vilassana 2. Per tant, Vilassana a la final. Per tant, tindrem... i s'ha de dir que el Gijón Fraga era el tercer partit, perquè era 1-1. Es va jugar ahir i va guanyar el Fraga, si no m'equivoco, per un resultat de 2-1. Per tant, tenim una final, doncs, entre Vilassana i Fraga.
Pràcticament repetitiva amb totes les competicions aquesta temporada.
El primer partit de la final es jugarà aquesta setmana ja anem per feina, el dissabte a 1 del migdia, segon partit del dia 14, que és l'altre diumenge, i és un tercer partit, es jugaria el dia 20.
Jordi, alguna cosa per afegir amb aquesta Lliga Iberdrola?
Doncs sí, que el Vilassana, ja abans de la final, ja ha anunciat dos fitxatges per la temporada vinent, perquè doncs, ahir anuncia el fitxatge de Sara Roces, que era un secret a veus i que finalment doncs, confirmava ahir. Sara Roces, que aquesta temporada doncs, ha anat al Benfica després de tota una vida a Gijón, per tant, fitxatge de luxe. I avui també anunciar el fitxatge de Noah González, que en aquest cas arriba procedent del Cerdanyola.
Doncs molt bé, les notícies del món.
I alguna sortida tenim? Encara no se saben.
Diria que no, que només ha anunciat de Maria Porta, que ja va anunciar que va petjar els patins, doncs al principi no...
I en quan...
Anem veient, doncs, a mesura que vagin passant els dies.
Però van més de pressa que els homes. Sí. Anem ràpidament a la Nacional Catalana Masculina.
Sí, aquí teníem aquest partit entre el Noia i el Castellà, el Noia que guanyava el segon partit, el Caldes, que també guanyava davant del Mollerussa, que era el líder durant tota la campanya, i finalment el Caldes eliminava, que serà el proper rival d'aquest Noia, doncs, que després de guanyar els dos partits amb el Castellà, tot i que el segon partit amb dues baixes prou importants, amb Luca i Nacho Garrido, dues baixes per targetes, fan que el Noia i el Mollerussa s'enfrontin aquest dia 31, que
no,
és el...
Noia Caldes.
No,
Caldes. Noia Caldes, perdó, sí. Noia Caldes, amb el factor pista, de moment, favorable al Caldes, perquè havia eliminat el líder de la competició, que era el Mollerussa.
Això volia... Curiós, també, aquest Mollerussa tota la temporada anant primer i arriba...
Amb un equipàs de Déu-n'hi-do, sí. I mira,
i arriba
el que són les coses.
Hi ha la presència d'un vilafranquí aquí a Mollerussa.
De la Ferran Manyé, el porter vilafranquí, i d'un exjugador també d'aquí les comarques com a entrenador, que era el Marc Soler.
Doncs, mira, el que passa en el món de l'esport. Què voleu afegir?
Podem anar a la Nacional
Catalana
femenina. Teníem aquí que també jugàvem aquestes semifinals per veure quin dels equips pot arribar a pujar a Castelló i Lliga Iberdrola. Teníem les següents semifinals. Es van jugar els primers partits entre el Girona i el Caldes. El primer partit el va guanyar el Caldes 1-2. El segon partit el va guanyar el Girona 1-5. Van dir que en el tercer partit, i en el tercer partit el Caldes va guanyar 3-4.
Si fixeu, sempre ha guanyat el de fora, eh?
Sí, correcte, sempre ha estat guanyant l'equip de fora. I l'altre semifinal jugava el Mataró-Vilafranca. El primer partit de semifinals el Mataró va guanyar 4-0. En el segon partit va guanyar el Mataró 1-4. Per tant, el Vilafranca va quedar eliminat. I ara jugaran aquest ascens de categoria entre el Mataró i el Caldes.
I anem repassant la primera catalana, també s'acabava, el Sant Ramon, que també perdia, però bé, el Sant Ramon, que ja estava classificat, i això serà el proper cap de... No aquest, l'altre, el proper cap, sí, de setmana, sí, a Sant Manat.
Aquest tenim en Xaneta, el proper el cap de setmana.
Aquí, Jordi, juguen tots contra tots o no, també és eliminatòria?
És eliminatòries. Llàstima que el Sant Ramon va al quadre, a la banda del Sant Manat. O sigui, el primer partit el té amb el Tordera. Si passés aquesta ronda, se'n va parar amb el Sant Manat.
Sempre i quan el Sant Manat també guanyés.
Encara faltaria la final.
Sempre i quan el Sant Manat guanyés. Exacte. Tot i que, evidentment, exacte, es disputa, sí, sí, Sant Manat, el partit, a priori...
El problema és que el Sant Ramon representa que ha quedat tercer i juga contra el segon de l'altra banda, que és el Tordera.
Bé, d'un Sant Ramon que ha arribat, per mi, que arriba molt, molt justet amb aquesta fase final, eh?
Els últims resultats, sí, jo no sé si estan pensant ja en el play-off o què.
No veurem si, bueno, surt la millor versió d'aquest Sant Ramon i pot arribar...
Exacte, que arribi ara
a fer
millor.
Quelcom.
Doncs anem a parlar de l'Enxaneta. Escoltem primer el que ens deia en Benjamí Pons, el president de la Federació Catalana.
Jo també començaré amb els 44 anys. Tothom parla dels 44 anys, jo no podia ser menys. Això vol dir que vam començar l'any 82. De forma ininterrompuda hem tingut un torneig cada any. No sé si la pandèmia vam reposar o no. No va haver-hi Enxaneta, però amb l'esprit sí. I ara parlaré de l'esprit de l'Enxaneta. Això va fer pensar, aquests 44 anys, que a la Federació Catalana de Patinatge, i aquests dies ho he anat dient, d'aquí 4 anys escassos farem 100 anys d'història. Vam néixer el 1930, el 2030 farem 100 anys. I l'Enxaneta, el 2031, un any més, després dels 100 anys de la Federació, farà 50 anys. Això vol dir que aquestes dates, aquests anys que han passat, em fan pensar, doncs, en resiliència, em fan pensar en fortalesa, i això vol dir que hi ha un esperit de l'Enxaneta. Existeix un esperit de l'Enxaneta, perquè si no, això no hagués estat possible. I aquest esperit de l'Enxaneta no es manifesta només quan fem el campionat, també es manifesta en el club organitzador. Perquè persones que venen de llocs diferents, d'edats diferents, que pensen diferent, que tenen inclús visió de la vida, doncs, diferent, es troben a dintre un pavelló per fer esport, amb un objectiu comú, que és gaudir, fer gaudir, créixer junts, fer amics, i tota aquesta sèrie d'elements que fan que l'Enxaneta sigui diferent. I aquest és l'esperit de l'Enxaneta. Un esperit que ha perdurat durant tots aquests quasi 50 anys d'història.
Les paraules d'en Benjamí Pons, el president de la Federació Catalana, parlant del torneig de l'Enxaneta. A veure, Jaume, concretem. Començarà divendres.
Sí, a les 6 de la tarda. Acabarà a les 9:05, 20:54. A partir d'aquí hi ha tota una sèrie de partits. No sé si cal anomenar-los tots, anirem per feina. El dissabte, a les 10:15, ja començaran categories per a benjamins i tal a la pista 2 i acabaran aquesta pista a les 17:59 i a la pista 1 a les 9 del matí ja començaran els prebenjamins també a posar-se en marxa i acabaran a les 22 hores en el partit de Primera Catalana contra el Congrés. Llavors, per diumenge, a les 10:45 començaran a la pista 2, hi haurà un canvi d'horaris degut al partit del Vilafranca contra el Manlleu, i a la pista 1 tenim que a les 9 del matí començaran i la cosa acabarà, en presumible, a les 20:30. Esperem que, si la celebració del Vilafranca, que ha pujat de categoria i tot això, entremig, cal dir-ho, patinatge artístic de l'Escola de Sant Ramon, actuació dels Falcons de Vilafranca i, evidentment, doncs, aquesta recollida de trofejos, quantitat de trofejos per tothom i doncs, que tothom s'ho passa bé aquí a l'Enxaneta i tothom vol venir.
Que una advertència que fem, la gent que només hagi de venir a veure el Vilafranca a Manlleu, que tinguin previsió d'aparcament de vehicle, això perquè sí, amb el torneig de l'Enxaneta pràcticament estarà quedarà bastant ple totes les zones d'aparcament. És una advertència que fem. És un horari de cafè. No sé si ens podríem fer els postres del dinar per poder aparcar els cotxes.
Espero que la benentesa entre Vilafranca i Sant Ramon amb aquest tema s'apliqui. Evidentment, el Vilafranca va anar a Manlleu i va reservar equips entrades. El Manlleu vindrà aquí i Tombré voldrà les entrades. Cal dir que l'enxaneta quedarà buit, la pista. Em sembla que Manlleu van fer pagar i suposo que Vilafranca doncs els hi tornaran la moneda i els de Manlleu hauran de passar per caixa. Veritablement, el Sant Ramon té clar que ha de buidar la pista. Tot això, és clar, costarà de l'últim partit que juguin fins l'hora del... mentre s'escalfin. Doncs serà un impàs que esperem que no s'allargui més del que toca.
S'haurà de fer una gestió una mica ràpideta.
Una mica ràpida, sí. I a l'hora d'acabar, si hi ha celebració per una banda o per l'altra, tots esperem que sigui, evidentment, pel Vilafranca, i així ho desitgem. Esperem que la celebració la puguin fer fora del que és el torneig de l'Enxaneta.
Esperem que hi hagi sort, que hi hagi bona organització, que hi hagi coordinació, perquè, evidentment, també l'Enxaneta el que no pot ser és que acabi a les 12 de la nit del diumenge. Raimon, tu estàs mirant el teu ordenador, tenim alguna notícia dels espanyols o dels catalans o dels penedesencs jugant a Europa?
Bueno, sí, que crec que Jan Marimon, que estava al Màtera, va pujar de categoria, no?, i va guanyar la segona lliga d'Itàlia, la segona categoria, la Sèrie A2, i per tant va pujar de categoria. Per tant, des d'aquí felicitar el Jan Marimon. Per altra banda, dir que, per exemple, Ricard Pintado està salvat amb el seu equip al Pollí, es va salvar de la Lliga Suïssa, la qual cosa doncs, també el felicitem per continuar un any més a la primera divisió suïssa. S'ha de dir que aquí Suïssa va baixar al Genebra, també tot un històric de Suïssa. A Itàlia podem dir, per exemple, que ja estan a les finals de la Lliga, i que avui, aquest vespre, hi ha el segon partit d'aquesta final. El primer partit va guanyar finals entre Ticino i Bassano, el primer partit el va guanyar el Bassano. Per tant, de moment, aquesta eliminatòria de finals la guanya el Bassano 0-1. I dir també, com així fitxatges, que l'altre dia és també Eric Wall, que jugava a Vilanova l'any passat, aquest any ha jugat a França, el Quintín, ha anat a jugar, o jugarà l'any que ve, al Plofregant.
I això és d'on és?
A França mateix, a la mateixa zona d'on jugava, a la zona nord de la Bretanya francesa.
Jordi, algun fitxatge més ràpidament de mercat?
Bé, el que sí que sabem és que el noi aquest dimarts va anunciar la renovació de Pau Andreu, per tant, doncs, un jugador més per l'any que ve, el nou projecte d'Esteller, i dir que també que aquest cap de setmana ha pujat el Reixoia, la Hockey Lliga Femenina, que és un equip que va baixar l'any passat i se suma al Marineda, per tant, dos equips gallecs més l'any que ve a Hockey Lliga.
Déu-n'hi-do. Nosaltres hem de posar-hi punt i final. A l'apartat tècnic, Joan Amat, Raimon, Jaume, Jordi, i fins al proper dimecres, i esperem a veure si algú ens porta una ampolla de cava per celebrar l'ascens del Patí.
Bona nit.
Bona nit a tothom.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.